dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne. Benvinguts al programa Parlem-ne, un programa de contingut municipal, de política local, de gestió, en la que, com saben, hi participa cada setmana un dels partits polítics representats al nostre ple. En aquesta ocasió, tancant el cicle de partits, el grup municipal de Convergència i Unió, previ a la tertúlia que aglutina les opinions dels quatre partits polítics. Avui són amb nosaltres els regidors Rubén Lallana i Albert Medrano. Benvinguts al programa.
Bona tarda.
Bona tarda.
Si els sembla, comencem parlant d'un dels temes que a nivell social ha acaparat més protagonisme el darrer mes. Pràcticament ens va agafar a les festes de Nadal i ha assumit aquest protagonisme passat el Nadal, que és la intenció d'ubicar un centre experimental de generació d'energia eòlica davant de la costa de l'Ametlla de Mar. Ens remuntaríem al 23 de desembre quan el Diari Oficial de la Generalitat publica la intenció d'ocupació d'espai i sol·licitud d'obres, que és quan, en tot cas, des de l'Ajuntament s'ha comentat, des de l'equip de govern, que se n'assabenta el consistori de que és a dir, aquesta ubicació de la qual se n'havia sentit a parlar sense definir, anava ubicada davant del terme municipal de l'Ametlla de Mar. Des de llavors, sol·licituds d'informació a l'Institut de Recerca en Tecnologia de Catalunya, que és qui promou aquesta ubicació, opinions de part de tots els partits polítics, fins i tot una posició consensuada de tots els partits polítics, un ple on s'aprova un rebuig en aquesta instal·lació, etc etc. Per tant, podríem anar fent una mica de cronologia dels fets, en tot cas, per a que la gent pogués ubicar-se fins al dia d'avui, que el tema està en mans de la Generalitat de Catalunya després de que l'Ajuntament sol·licités la retirada d'aquest projecte.
Sí, és com comentes. Evidentment, el 23 de desembre, que és recordar, surt publicat al DOC l'aprovació d'aquesta concessió marítimo-terrestre per l'ocupació d'espais al mar per ubicar aquests quatre aerogeneradors, tot i que, evidentment, el projecte en som sabedors de fa molt de temps. Crec recordar que al març de 2010 el conseller Huguet del tripartit va fer públic a Tortosa, davant dels delegats territorials de la Generalitat de llavors, pues, aquest projecte. En tot aquest temps hem intentat esbrinar si aquest projecte que van fer públic que anava des del Cap de Salou fins a la zona del Delta d'Ebre mos tocava a la costa, no ho hem pogut esbrinar fins que ha sortit publicat. A partir d'aquí, què fem? A partir d'aquí, ràpidament, cridem a totes les forces polítiques representades al plenari de l'Ajuntament, consensuem què és el que fem, val? Perquè ningú pugui aprofitar partidàriament i perquè crec que al final, si no anem junts, no fem la força que hauríem de fer, no? I ens equivocaríem. Llavors el que decidim és, primer, sàpiguer de què es tracta el projecte. Això és molt important perquè aquests dies he estat parlant amb gent i al final molta gent se deixa esperonar per el que diuen els altres, per el que ha llegit en un lloc, per el que ha sentit de fulanito, i al final és un tema al final molt tècnic, i jo crec que és molt important que tothom se pugui llegir, s'hagi pogut estudiar el projecte en si. No? Nosaltres ho hem fet, A més, nosaltres vam cridar al director de l'IREC, l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya, perquè ens pogués explicar ja no sols el projecte que ens l'havíem estudiat, i a més teníem els informes tant tècnics com jurídics pertinents, no?, per saber els pros i els contres, sinó ja a nivell de primer contraprestacions possibles, perquè s'han de saber, s'havien de poder explicar al poble de la Cala si n'havien, si n'eren interessants o no, i segon, perquè tot això podria anar més enllà del que s'està traient exposició pública, no? Ara, com tothom sabem, és una primera fase, però va molt lligada a una segona fase. La primera és davant de la costa 3,5 km, però hi ha una segona amb més aerogeneradors, que ja potser no hi haurien tants de problemes perquè ja està a 30 km, per tant l'impacte visual, que és l'important d'aquest projecte, ja no es veuria. Però volíem saber si això podria o no comportar una tercera fase, que seria la instal·lació d'un parc eòlic, perquè recordem que aquesta primera i segona no ho són parcs eòlics. Vale? Són miniestacions de menys de 20 megawatts en la primera fase, per tant no estan considerats parcs eòlics. Sí que ho seria possiblement si sigués el cas una tercera. Val? Una vegada estudiada tota aquesta informació, parlat amb qui havíem de parlar, vam estar presents els 13 regidors de l'Ajuntament, tant del govern com de l'oposició, llavors vam decidir consensuar una estratègia conjunta, analitzant pros i contres, analitzant el sentiment, la filosofia d'aquest projecte, i el que vam decidir és dir un no rotund. Un no rotund per diversos factors que, si vols, podem comentar, no? I ho vam fer públic diverses vegades, però vam fer una roda de premsa i vam explicar lo per què no. A partir d'aquí vam al·legar a la primera fase, que era en si a l'ocupació marítimo-terrestre, i ho farem a la segona, que és quan se feia públic, suposo que serà en breu, la oficial, a través del DOC també, el projecte en si. Val? En aquest temps que han fet, l'alcaldia va fer públic que intentarà, de totes maneres, parlar amb diferents caps, inclús el conseller responsable d'àrea de la Generalitat, per intentar paralitzar aquest projecte, perquè recordem que no és competència municipal en quan no està en zona municipal, està en zona marítima interior, per tant compet a la Generalitat de Catalunya, tot i que també hagi d'haver un informe preceptiu del Ministeri de Costes. Per tant, ens trobem en aquest punt, no? A partir d'aquí, paral·lelament, jo crec que d'una manera sana, democràtica i lloable, s'ha creat una associació cívica que també s'ha posicionat rotundament en contra d'aquesta instal·lació d'aquest projecte, i bueno, caminem junts en quan cadascú ha de fer la força que ha de fer, un a nivell cívic i l'altre a nivell polític, perquè cadascú representa qui representa. Inicialment vam dir de fer un referèndum, però en quan totes les forces polítiques vam estar d'acord en posicionar-nos a favor del no, vam creure convenient, en quan representem el 100% de la població, vam creure convenient no fer inicialment un referèndum, perquè tots ho teníem clar, si fer-lo si la Generalitat no tenia les nostres peticions, cosa que evidentment encara no ha fet públic i no sabem ben bé quina serà el posicionament contrari. Aquesta és la situació en la que ens trobem avui en dia.
Per tant, és a dir, vostès van posar la pilota a la taulada de la Generalitat. Senyors, no el volem, demanem la seva retirada sense condicions. Perquè, clar, n'hem parlat en moltes ocasions de que si les compensacions que podien haver a canvi de posar aquesta instal·lació davant de la costa, si no eren tals, si no valia la pena ni plantejar-se-ho perquè eren ridícules. Clar, han estat molts els elements que, dels quals se n'ha parlat. Vostès ja van dir en el seu moment que havien valorat aquestes prestacions o contraprestacions en general, és a dir, tots els partits polítics, i que les havien considerat insuficients o no suficientment valorables com per a plantejar-te una altra cosa que no fos el no.
Clar, és que quan te proposen ficar 4 aerogeneradors de 190 metres a menys de 3,5 km de la costa, doncs a veure, gràcia no te'n fa, però evidentment s'ha de saber a canvi de què, no? Si això és a canvi de 200 o de 100 llocs de treball, doncs jo personalment, i ara no parlo en nom del meu grup perquè tampoc no ho he tingut en compte ni hem tingut esta reunió, però si m'ho preguntes a mi a nivell personal, doncs potser sí que estigui d'acord, perquè la situació és la que és, i 200 llocs de treball en un poble de 7.800 habitants doncs és important, no? Tot i que pugui haver o no un impacte ambiental i pugui afectar o no, perquè tampoc no ho sabem, però és possible que sí, pugui afectar o no al turisme. Però evidentment, si hi ha una creació de llocs de treball important i damunt hi ha una contraprestació per, no ho sé, per exemple, m'invento, per la cofradia o per l'Ajuntament, o es financia una part important de l'enllumenat públic, o s'implanta un centre de recerca eòlica on això portarà 200 estudiants, i si hi ha una sèrie de coses d'aquestes, doncs potser s'hauria d'estudiar. Evidentment, en cas que sigués això, faríem un referèndum i ficaríem aquestes contraprestacions a votació de la població, que al final és per qui treballem. L'Ajuntament, mireu, l'Ajuntament, tot i que tinguéssim majoria absoluta, el grup de Convergència i Unió, estem per treballar, estem per decidir, evidentment, però decidir les coses importants, sí, però amb consens. Una cosa que pot o no hipotecar tota una població no la pot decidir un govern del color que sigui. Per tant, s'ha de fer en consens i s'ha de preguntar a la gent. Si nosaltres hem preguntat, hem sigut pioners, agradarà o no a altres partits, però hem sigut pioners, mai s'havia fet a la Milla de Mar abans. Convergència i Unió a la Milla de Mar ha fet processos de participació ciutadana per preguntar coses. Val? Potser no tot el que voldria molta gent, però ho han fet. L'última és el Parc del Bon Repòs. Si volien un parc ensoterrat, si el volien aeri, si volien tot parc, i han respectat la postura que es va aprovar a les urnes. Per tant, no s'entendria que féssim un pla de participació ciutadana, un referèndum, li com vulguis, del Parc de Bon Repòs, però per contra no ho féssim d'un projecte molt més important i que pot o no hipotecar doncs un futur d'un municipi. Per tant, nosaltres ho farem en quant la resposta, esperem que no, però sigui desfavorable per part de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquí, nosaltres estem fent la nostra feina, és una feina més de despatx, és una feina més de pressió, és una feina més de reunions, d'anar a Barcelona, de parlar amb els consellers, amb els directors generals, de moure fils a nivell polític. Entenc que altra feina l'han de fer, en aquest cas, la ciutadania, tot i que algun partit polític pot ser, com sempre, intentant aixecar la bandereta i intentant apuntar-se un tanto que no li pertoca, si vulgui sumar, i sembla que ho estiguin liderant ells, no? Jo crec que s'equivoquen, ja els hem fet públic, no ho acabem d'entendre ni veure bé, però cadascú, evidentment, és lliure de fer el que creia convenient. Convergència i Unió no ho farà, Convergència i Unió no liderarà banderetes que no mos pertoquen. Val? Nosaltres fem la feina sèria, responsable, la que mos toca, que és la feina de despatx, la feina de Barcelona, la feina de fer trucades i d'intentar, per les maneres del consens i del diàleg, intentar paralitzar aquest projecte. A partir d'aquí, cadascú responsable dels actes i cadascú sabrà el que té que fer. Nosaltres tenim un acord amb els partits polítics, la gran majoria l'han respectat, ni algun que ha decidit anar per lliure, doncs entenem que cadascú ha de fer el que toca o el que pensa que ha de fer.
El Consell Comarcal del Baix Ebre va donar suport també per majoria en aquest posicionament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en l'última sessió plenària. Què creu que acabarà passant?
Sí, bueno, això és la moció que presentàvem. L'enviàvem a una sèrie d'ens públics entre els quals es troba el Consell Comarcal. Jo mateix soc conseller, la vaig portar jo personalment aquesta moció, la vam presentar en nom de tothom perquè tothom ens va mostrar el seu posicionament a favor, per tant no hi va haver cap problema, i agrair també la predisposició de tots els grups comarcals. Què passarà? Doncs no ho sé, avui mateix parlant amb l'alcalde, dir sí o no és molt precipitat, i en quant no tenim una resposta oficial s'està treballant i no et puc avançar res perquè et mentiria, no ho sabem a dia d'avui. Sí que és una cosa que en breu s'ha de saber, perquè entre altres coses el projecte, la primera fase, aviat se presenta el projecte, estarà un mes en exposició pública, per tant durant aquest termini s'haurien de resoldre al·legacions i decidir si sí o si no, però no t'ho puc dir a dia ara perquè no tenim aquesta informació. El que sí que puc dir és que l'alcalde s'està deixant les banyes per intentar convèncer de que a l'Ametlla no li interessa i no és positiu aquest projecte.
Anem avançant en temes perquè en tenim uns quants, i també d'actuals, perquè dos dies abans de la Festa Major de la Candelera s'aprovava el pressupost per l'any 2012. Un tema d'envergadura que evidentment marca tot el que és el cicle econòmic i m'atreviria a dir funcional de l'Ajuntament. Un pressupost de quelcom més d'11 milions d'euros, que va comptar amb el suport únic exclusivament de l'equip de govern i l'oposició dels tres partits que no hi són, és a dir, Esquerra Republicana, Partit Popular i Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sí, bé, començant per aquesta darrera afirmació que comentes, desgraciadament, avui en dia és complicat veure que l'oposició aprova pressupostos de l'equip de govern. Passa amb tots els colors, i inclús del meu grup, és evident. Hi ha tots els municipis de Catalunya, d'Espanya i diria que del món, no? Sembla que, clar, és la cosa més important que tenim, no?, en un ajuntament, és l'eina de poder funcionar el dia a dia, és un pressupost municipal. Sembla que si m'aproves este pressupost m'estàs dient que tot ho estic fent bé, no? I a vegades és complicat. Bé, amb això també respecte, evidentment, la voluntat de cadascú. Però també aquesta vegada sí que els diversos partits mos han agraït la predisposició d'arribar a un consens, perquè fa un mes que tenen el pressupost damunt la taula. Alguns mos han presentat propostes, altres diuen que tot a no i no han presentat cap ni una proposta. Per tant, tampoc no acabo d'entendre, perquè si tu em proposes i no t'ho accepto, perfecte, però si no em proposes res, en base a qui votes que no. Però bueno, jo sóc molt respectuós amb això i et dic que cada partit és autònom i decideix l'estratègia que vol decidir i per tant cap comentari, només ho comento perquè això crec que s'ha de saber. El pressupost, com comentes, és una mica superior als 11 milions d'euros, que significa una reducció del 10,39% respecte a l'any 2011.
Per tant, ja és menor que el de l'any anterior.
Sí, sí. Se van reduint partides, per exemple, la de personal és un 8,48% menys. Hem intentat fer un pressupost molt realista sobretot amb les partides d'ingressos. Com sabeu, doncs, ha baixat tot dràsticament. La situació econòmica és la que és, tant tots els ens públics que participen d'un ajuntament municipal, com són la Diputació, com la Generalitat, com l'Estat, com el Consell Comarcal inclús, doncs tots estan en la situació que estan i per tant han vist reduïts els seus ingressos i per tant les aportacions que fan els ens públics locals, en aquest cas el nostre ajuntament, també són menors, no? Un exemple, doncs, a la guarderia la Generalitat ha donat, no sé si és un 30% menys de diners que respecte a l'any passat. Per tant, els ajuntaments pues, o pugen impostos o despedeixen a gent o fan menys gasto o algo tenen que fer perquè si no és impossible quadrar el pressupost. En aquest cas, jo crec que s'ha fet un esforç molt gran perquè sigui un pressupost auster i conceptualment supeditat als ingressos i a la situació econòmica actual. Per tant, ja et dic, un pressupost molt realista.
Un pressupost on, vostè comentava, s'ha reduït la partida personal al capítol 1 del pressupost, però que també ha vist reduïda la aportació que fa l'equip de que fa l'ajuntament al capítol d'inversions també.
Sí, s'ha reduït tot. A veure, este 10,39% no és només d'una partida, s'ha reduït tot. Després l'Albert parlarà de festes i us demostrarà com ha reduït no sé quin percentatge perquè ho desconec, però de les festes i les festes han fet igual. Hem intentat revisar alguns serveis que es donaven. Un cas concret, l'obús d'urbanitzacions. Tenim un bus d'urbanitzacions que funcionava 5 dies a la setmana, 3 viatges d'anada i 4 de tornada cada dia. Vam veure doncs, que no s'utilitzava potser el que s'hauria d'utilitzar i l'han reconvertit evidentment tenint una despesa molt inferior. Doncs passant un viatge d'anada i un de tornada 3 vegades a la setmana, 3 dies a la setmana. Per tant, hem eliminat alguns serveis que eren no generalistes, no importants, no acceptats per a la ciutadania, vale? Però han valorat que tècnicament no feia falta continuar-los, hem disminuït uns altres i evidentment els importants els hem deixat. No negarem que han tingut que pujar un impost com l'IBI, que havíem de dir que estava molt baix a la nostra població, el poble de la comarca que teníem l'impost l'IBI més baix, tot i pujant l'igualem al que estan pagant actualment al Perelló, per tant creiem que no és cap desgavell, com alguns han comentat. I bàsicament, evidentment, el tema d'inversions és un tema doncs, que molt hem de mirar. Molt hem de mirar, primera, perquè l'anterior legislatura va ser una legislatura molt important en tema d'inversions i ara el que hem fet és intentar que sigui un any de xoc i només tirar endavant totes les inversions que vinguin pel Pla Únic d'Obres i Serveis o del PAM de la Diputació i, per tant, que no vinguin de la butxaca comú, és a dir, del cost municipal, no? Per tant, en aquest cas reiterar que crec que és un pressupost molt realista, que si es compleixen les previsions que s'especifiquen en aquest pressupost, els comptes municipals passen net tenir un ràtio d'endeutament del 70,78% i un estalvi net de 1.582 euros. Això què significa? Doncs és que estem raonablement bé. perquè una de les...
Tot i que aquest rati d'endeutament respecte a anys anteriors s'ha incrementat.
Clar, evidentment, cada any s'ha anat incrementant una miqueta, però ben a prop tenim pobles que estan al 120%. Nosaltres estem a 70%, tenim marge de maniobra, tot i que la nostra intenció no és anar pujant d'este 70%. Però, evidentment, s'han de confirmar pòlisses de crèdit, crèdits i això s'ha de fer per anar puguent continuar el dia a dia i pagant despesa i obres que s'han fet, no? Jo crec que a nivell econòmic està l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, està bé. No tenim cap problema a nivell econòmic, però sí a nivell financer, però sí a nivell de tresoreria. Què vull dir? Doncs, si estem a l'espera de cobrar diners que ens deuen la Generalitat, convenis urbanístics que estan aprovats i s'hauran de pagar, doncs va, els diners els tenim, el que passa que no s'han ingressat, no? Això crea un problema de cash flow, que es diu, no? Un problema diari de poder dur a terme els pagaments, vale? És un problema simplement de tresoreria, no és un problema financer, de dir que hem arribat a un ràtio d'endeutament del 130 i els ingressos són tan mínims que no podem cobrir les despeses. Això no passa, però sí que és veritat, doncs com estan totes les empreses de tothom, costa cobrar avui en dia.
Més temes, també es va aprovar el pressupost de la Cala Gestió, en aquest cas un pressupost de 22 milions d'euros, que d'alguna manera, pues, si parléssim d'anys endarrere, potser estaria inclòs dins de l'Ajuntament, no?
Sí, com sabeu, la Cala Gestió és un ens públic dependent municipal i amb representació extrapolable del ple, vale? Continuem endavant amb el tema de les inversions públiques.
Un tema més de gestió urbanística, no?
Sí, principalment de gestió urbanística. Pel que fa a la Cala Gestió, un dels seus objectius inversors d'àmbit d'actuació d'este pressupost són la continuació i finalització de les obres del sector de Tescala de segona fase, de l'àmbit costaner, i també del sector de Sant Jordi d'Alfama Polígon 2, també l'inici de les obres del sector de Sant Jordi d'Alfama Polígon 1, diverses inversions, per exemple, als carrers, al carrer Àngel, amb els pluvials i la millora d'urbanització del Calafat, i altres inversions en pavimentació i reparació tant a Trescales com a Calafat, sempre i quan tinguéssim finançament corresponent, no? Ja sigui d'ajuts extraordinaris o del POEX mateix.
Anem a avançar en altres temes, perquè si tenim un tema d'actualitat és la recent... Bueno, les festes majors de la Candelera, que recent han acabat i que, bueno, pues han suposat que durant 4 o 5 dies ha hagut un programa d'activitats que s'ha dut a terme. Regidor, quin és el balanç que fa de les festes del 2012?
El balanç complet de les festes del 2012, un dels primers seria el fred, però com que això no compta econòmicament ni popularment, jo crec que ha sigut unes festes bastant, bastant concorrides. Tenim la gran sort de que tenim una gent a la Cala que li agrada disfrutar de les nostres festes patronals, que gent que estava esperant en Candeleta és una miqueta la vàlvula d'escape de les festes, però una miqueta alliberar el subconscient i una miqueta deixar en banda tot el que és els problemes econòmics que estan i que són reals i que tothom està patint, i sobretot ha sigut unes festes que jo crec que han sigut molt, molt col·laboratives, amb preus molt ajustats. Creiem que hem aconseguit arribar a un consens de crisi, de reconèixer la gent i fer-los veure que nosaltres també hem d'apretar-nos el cinturó. De fet, abans el company Rubén te comentava que tots hem fet un gran esforç per reduir totes les partides. Nosaltres, en la partida exactament de festes, en el que és Festa Candelera, acabarem, si Déu vol, reduint les despeses en un 32,35% menys que l'any anterior. Això estem parlant de molts diners.
Bé, pràcticament una tercera part, no?
Exactament. Sent conscients del moment que estem vivint i sent conscients també d'utilitzar preus molt, molt populars perquè la gent participés i es fes seu a la festa. Una festa sense gent, una festa sense col·laboració de la gent de la Cala, per molt bé que vulgués fer-ho, no triomfa. I el més important que volia este equip era fer... transmetre a la gent que sí, que estem passant un mal moment, que tots ens hem d'apretar el cinturó, però que hi ha coses que les hem de fer perquè un poble necessita en un moment determinat viure en germanor i sentir-se com a poble, no? I un dels esforços més grans que vam fer, pues, ha sigut en intentar filar prim totes les festes i buscar solucions econòmiques amb un nivell mitjà, o jo crec que inclús alt, i ser molt conscients de totes les partides que teníem, buscant-les fins a l'últim filet per escurar aquell últim euro per a que això funcionés o sigués el més bonic possible.
Entre les mesures que s'han aplicat en aquestes festes per tal de reduir aquesta, bueno, el que costen, aquest any hem tingut, per exemple, que no hem comptat en envelat i la festa nocturna s'ha centralitzat al poliesportiu, no?
Exactament. L'envelat era una partida important, però no l'única, per baixar un import anual de despesa. No et pots centrar sol en una unitat, sinó en el complet de totes les unitats que tu has fet. Això ha sigut gràcies a molta gent que ha treballat, que ha agafat i ha revisat punt per punt totes les activitats, totes les actuacions, hem estat revisant fil per randa tot i cada un dels punts que teníem dins del pressupost i anar filant poquet a poquet com aquell que fa un trasmall i crear la xarxa perquè per una miqueta poguéssim tenir unes festes com calien, jo crec, d'una qualitat bastant bona amb les èpoques que estem corrent, no?
Unes festes que a l'inici del seu comentari ha anomenat que bueno, poc o molt s'han vist afectades per una climatologia extrema que ha fet pues, que s'haguessin d'ajornar alguns actes, no?
Sí, exactament. Ojalà no haguéssim de fer aquest ajornament, però ante tot el que hem d'utilitzar una miqueta és el criteri, el seny i sobretot passar-nos-ho bé i no fer festa per fer popularisme i crear bé amb la gent. Si a la gent els expliques les coses, òbviament, abans de fer segons quins actes, se fan les trucades pertinents, se reuneixen, diuen, escolteu, mireu, tenim l'acte dels joves, perquè si et dones compte, aquestes festes han sigut festes amb tres punts molt importants. No? Una que és la gent gran, la vellesa, centrat molt, durant no solament durant el dia, sinó per la nit, gent de mitjana edat, de 30, 40, 50 anys, hem buscat el seu raconet, i sobretot també la gent jove que no solament tingués un dia sinó que coparticipés durant totes les festes. Entre elles, el dia de màxima plenitud era el dissabte, començant pel matí i acabant a altes hores de la nit, però la climatologia, bueno, no ha sigut aquí la cala, sinó a tota Europa i al nostre país, a Catalunya, encara li ha afectat molt més, desaconsellaven fer una activitat a l'aire lliure al costat de la mar, al port, completament en unes possibilitats de 30-40 nusos, que eren les partes que teníem tant de la Generalitat de Catalunya com els departaments del Ministeri de Meteorològics, amb el cap de la policia, amb les empreses que estaven o participaven el mateix dissabte a fer l'activitat, creiem completament inoportú fer-les perquè, com te deia, la previsió era de 30-40 nusos i una sensació de fet de menys 3, menys 4 graus. Hem de ser conscients, hem de ser forts i a vegades el dir no en aquell moment no vol dir que això se deixarà de fer, tot el contrari, estem sospesant la possibilitat de que l'últim cap de setmana del mes de febrer agaféssim tot el paquet sencer, que és des del dematí, l'esmorzar, les activitats, el vermut electrònic i el dinar, i compaginar amb tota la gent jove que estava apuntat i crear un dia més de després de Candelera i centrar-la en el dia de la gent jove. Nosaltres suposo que a curt termini, abans d'acabar la setmana, màxims a principis de la setmana que ve, i haurem tingut ja la reunió pertinent amb els caps de colla de les 42 colles que s'havien apuntat, consensuarem un dia amb totes les parts implicades i jo espero que en pocs dies poguéssim donar ja la notícia, i de fet ja estan tots els departaments de l'Ajuntament treballant per a poder buscar aquell dia que a tothom li pugui anar bé.
Precisament al llarg d'aquestes festes hem pogut assistir a dues iniciatives importants que després han contribuït a crear elements per a la festa. Estem parlant d'un taller de nanos i d'un taller de DJs. El taller de nanos vam poder veure el primer dia en la cercavila de la Caramelada pues infinitat de nens petits que portaven el cap confeccionat per ells mateixos. Al taller de DJs vam poder veure també el primer dia de festa per la nit com participaven ni més ni menys que en un concurs de DJs caleros que van ajudar a complementar la programació de festes.
Bé, jo crec que si d'algo aquestes festes poden ser diferents a les demés és de la coparticipació de la gent del poble. Tu pots fer grans invents, pots fer grans reajustaments econòmics, però si no hi ha coparticipació de la gent, si la gent no s'implica, això no funciona. Per què ha pogut ser possible? Pues perquè des de la regidoria de formació i treball han fet un gran treball, i valga la redundància, en crear un taller de nanos on tant s'ha pogut divulgar-lo, on tant s'ha pogut animar la gent jove i els pares, i sobretot els pares, que s'impliquessin, i han tingut la gran sorpresa de, per primera vegada a la història de la Cala, tindre 120 caps de nanos rodant pel nostre poble. Jo quan vols crear objectius i crear coses, hi ha dues maneres de fer. Una és la menys sentimental, que és la part econòmica, que tu vas, compres 120 caps de nano i allí disfrutem tots, o l'altra, que és la que crec que és la que funciona, almenys així ho creiem nosaltres des del govern, que és implicar la gent, que la gent disfruti, que faci el seu treball i que a més ho pugui demostrar el dia de la festa major. Jo estic segur que estos 120 nanos l'any que ve estaran. Estos xiquets guardaran els caps de nano per totes les festes que el puguin utilitzar. El problema podem tenir l'any que ve, si tornem a fer un taller i quants de nanos irem. Un problema que, gràcies a Déu, tots els problemes fossin així. Tots els problemes fossin així.
En tot cas, és una iniciativa que va fer molt de goig i que retroalimenta la tradició d'una festa.
Jo crec que sí, que a més va ser molt encertada, perquè si d'algo, quan tu parles de festes majors, hi ha tres punts que es veuen molt clarament. Un, que són els caps de nano, les xarangues i la professora. Després tot el més ho vestim. Li fiquem una roda millor, li fiquem pantalons llargs, li fiquem pantalons curts, avui en falda, però hi ha tres elements que són essencials. I els tres elements els tenim a la Cala. Tenim nanos, tenim la professora i tenim les nostres xarangues. Però encara així hem d'anar un pas més endavant. Nosaltres no ens podem quedar amb la sensació de que ho hem fet tot bé, perquè no seria lògic ni coherent. Hem de millorar, hem de crear, ara hem de començar. Jo crec que un dels objectius que tindria esta regidoria de cara al pròxim any, que tenim un any per endavant, és tornar a intentar recuperar els caps grossos, els gegants, els grallers, animar aquella gent que realment el seu dia va fer patxoca i que ens anava a representar la Cala per totes aquestes terres, sentar-los, fer-los i veure que estem al seu costat, que això torna a ser com abans, i que des de l'Ajuntament el que farem és obrir les mans per ajudar-los a col·laborar i a tornar a ser una família de festa dins de les festes majors, no?
El taller de DJs igual.
Taller de DJs va ser una iniciativa ben aportada per els joves DJs del poble que ja fa temps que treballen. Se'ls va oferir la possibilitat d'omplir aquell neguit d'una sèrie de joves que volien començar el món de la música, i òbviament tenien que tindre el seu gran dia, que va ser el dimecres. Jo crec que la gent del poble jove va respondre molt bé. Sent primer dia de festa, molts que arribaven del col·legi, molts que el dia següent eren quintos, tenien que anar a la professora, van estar estatal i tantes hores. Jo crec que va ser una de les festes més boniques que han tingut. L'altre dia una dona em dia, valorem a vegades més el de fora que el de dins, però jo crec que no, que nosaltres hem demostrat que la gent, el que fem des de dins, des del cor, se valora i es valora molt aquí al poble. Per tant, l'alegria és que seguirem amb este taller, possiblement s'incrementarà en un segon curs, o estem començant a treballar, perquè justament va acabar i les festes per a nosaltres, i en breu començarem a traure altres idees o a sumar idees d'aquest tipus, que és important.
Anem avançant en temes, perquè si hem parlat d'alguna cosa aquests darrers mesos és també precisament de la finalització d'una tramitació que havia portat cert neguit als propietaris del sector 22B1 en quant a de quina manera, més aviat en els tempos i a vegades en les formes, s'havia d'impulsar a nivell urbanístic aquell sector. Al final, pareix que es va arribar en un consens amb els propietaris per tal de que quan es fes, és a dir, de que de moment no es faria, però que quan es fes es comptaria amb la seva, com a mínim amb la seva opinió a l'hora de desenvolupar. En definitiva, fins quan el mercat hagi una demanda suficient com per al propietari pugui tenir una sortida econòmica, no?
Sí, és així com ben bé comentes, no? Arrel de les diverses reunions que vam tindre amb membres representants de l'associació que es va constituir per la defensa dels seus interessos, que és normal, vam arribar a un acord de... I a més és lògic, no? Perquè no se podia entendre en la situació que estem visquent, no es podia entendre d'una altra manera, no? El que vam dir és... anem a desenvolupar aquest sector, és un sector estratègic, creiem que és important per al desenvolupament global del municipi, en quant és el futur eixample de la Cala, l'única opció de creixement cap a dalt que tenim, perquè sabeu que urbanísticament el municipi està acotat per la costa cap a una banda i cap a l'altra, tret d'alguna urbanització que s'hagi pogut fer. Per tant, això havia de ser així. Què vam fer? Doncs vam arribar a un acord amb els propietaris de no cobrar les despeses d'urbanització derivades de l'urbanització pròpiament dita del sector fins que una majoria gran, per no dir total, mos requerís que això ho féssim. I quan ha de ser això? Evidentment no sabem quan serà, o bé, ojalà sigués ben aviat, que això vol dir que la situació de crisi ha canviat, doncs quan el sector requereixi de construcció d'immobles en este sentit. No? Per tant, els propietaris en aquest cas poden estar tranquils de que no se'ls cobrarà un sol euro fins que se pugui construir alguna cosa i es pugui vendre a un preu raonable. Per tant, no han de patir per aquest problema, perquè entre altres coses, doncs, a més, ho vam sotmetre a votació al plenari i es va aprovar. I per tant, este conveni està firmat i s'haurà de respectar, evidentment.
Ho dic més que res perquè aquí fins i tot s'ha arribat a qüestionar si aquest acord acaparava la majoria de propietaris.
Bé, aquest acord, que sàpigues que aquest acord, tots els punts venen proposats pels propietaris. Val? Els propietaris van ser qui van proposar aquests punts. Inclús nosaltres n'hi vam afegir de bona voluntat un altre, que era que el dia que ells mos diguen que s'han de cobrar les despeses d'urbanització, si algú no vol pagar aquestes despeses, pot compensar en sol i per tant evitar pagar un sol euro. Lo que això, i que haurà, cosa que haurà de fer l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament, més predisposició que aquesta, cap. Jo no coneixo, he estat mirant plans parcials similars, recents duts a terme a qualsevol altre municipi, i cap contempla la donació en sol, que es diu, que és que l'Ajuntament, quan arriba un moment, si tu vols donar una part del teu terreny per no pagar després d'urbanització, pots fer-ho. Que això li crea un problema. No un problema, no, perquè també ho podrà vendre, no? però és una complicació que l'Ajuntament podria no atendre. I en aquest Ajuntament, doncs, per la vocació de bona voluntat, s'ha fet. Inclús, ja et dic, proposat per l'alcalde que m'ho va comentar a mi com a regidor d'urbanisme, i ho vam incloure, i evidentment als veïns els va semblar perfecte incloure aquest últim punt, el cinquè, penso que era. I els altres quatre, doncs, van vindre expressament proposats pels veïns. Evidentment per un número de veïns que representaven, segons ells, i així és, als demés. Tot i això, hi ha un número determinat de veïns que no venien representats per aquesta associació, molt petita, i van fer una reunió per explicar-ho, fil per randa. Jo vaig demanar que s'aixequés acta i que firmés cada veí que volia aquest document, perquè al final és una cosa que ens demanen ells a nosaltres, nosaltres no teníem per què provar-ho. Per tant, si ens demaneu alguna cosa, vaig dir, lo normal seria que ho firmessin. Van dir que no creien convenient firmar, que ho veien tots bé. Jo el que sí que vaig dir és que almenys vull tindre constància de qui no ho veu bé, que aixequessin la mà. I això és com jo t'hi dic, perquè estava allà davant, no m'ho han contat de part certa, sinó estava jo allà davant, només una persona, i ho vull repetir públicament, i això aniré allà on faci falta per demostrar-ho, una sola persona va aixecar la mà. Una sola persona, de tota la sala plena. Inclús aquesta persona, que no viu al municipi, que viu fora, però és de la Cala, vaig estar parlant-ne després amb ella i vaig aixecar la mà perquè, segons ella, no havia tingut prou informació, no sabia què d'anar la cosa, bueno, la raó que vulgués. Per tant, una sola persona. Per tant, jo crec que una gran majoria va veure. A més, no es podia entendre d'una altra manera. Un conveni on se diu que no pagarà res fins que tu m'ho diràs, un conveni que pots compensar en sol, un conveni que diu que totes les despeses d'urbanització, perquè ara s'ha aprovat el projecte d'urbanització, de reparcel·lació, i el pla parcial, tot això té un cost, això ho fa un gabinet d'arquitectes, d'abogats, que té un cost, això ho sufrago a l'Ajuntament, no han passat ni despeses per este import. Ara la zona que desenvoluparem del Mercadona, per entendre-nos, i de la comissaria de Mossos, que després en parlarem, ho pagarà l'Ajuntament. També podríem passar despeses d'urbanització, creiem que no és lògic que ho féssim, ho farem tot al final quan comenti que el mercat ho demandi. Per tant, vist la meva posició, jo hi era en aquesta reunió, no és per a res com comentes. Que després algú ho hagi volgut portar fora de lloc i no li interessi una cosa o l'altra, ja és un tema que no vull entrar.
Vostè ha anomenat el tema del Mercadona, se farà una segregació d'aquest sector 22B1 que acapararà 4 hectàrees, quatre parcel·les, les més pròximes a la carretera 3025 que uneix l'accés al poble. Una d'aquestes ha estat adquirida per Mercadona.
Tècnicament, més que segregació s'ha fet un pla parcial i en qual hi ha un projecte de reparcel·lació que amb una sèrie de condicionants tècnics i jurídics el que fa és repartir d'una manera equitativa per dur a terme les 1.600 vivendes que hi ha zona comercial específica que preveu el POUM, val? Això seria l'explicació tècnica. Evidentment, una de les quatre parts que comentes, propietat municipal, l'Ajuntament la fica en concurs, val? I la guanya una empresa, en aquest cas Mercadona.
L'arribada d'una gran superfície al poble, de la qual també, bueno, com a mínim ha generat opinió i ha generat debat, sí. Si va en contra dels interessos del petit comerç, si la competència és bona, si també s'ha de pensar en el ciutadà que surt fora del poble a fer la compra domèstica.
Mireu, anar en contra de la globalització és molt complicat i jo al final penso que tampoc no és bo. Evidentment, el primer que s'ha de fer és potenciar el petit comerç. A partir d'ara també presentarem una sèrie de bateries específiques per poder moltes derivades de la gratuïtat del pàrquing per potenciar el petit comerç. Però a partir d'aquí, el que no podem fer és tancar-nos a banda i fer sempre la política del no. La política del no a vegades no és bona. Mireu, nosaltres tenim unes enquestes que es van fer casa per casa, no fa molt, amb un taller d'ocupació, amb la qual, com a mínim, perquè sabeu que quan una persona respon sempre és a la mínima, no és a la màxima, com a mínim el 70% de la població ja està reconeixent que la compra grossa, mensual, ja la fa fora del municipi, a grans superfícies. Per tant, l'únic que passarà és que aquestes persones, en vez d'anar del Tebre a Tortosa, o a Tarragona o a Cambrils, vindran, aniran a la Cala. Moltes persones de les urbanitzacions ja estan comprant fora. Per tant, no podem amagar aquesta realitat. No la podem amagar. El petit comerç no té per què veure's repercutit. No té per què veure's repercutit. És un comerç molt més específic, amb productes molt més de qualitat, no tan generalistes, i per tant, traient aquells que es dediquen a l'alimentació, primerament no s'haurien de veure repercutits per a res. I els de l'alimentació, torno a dir el mateix, tenen una qualitat, una proximitat i una atenció que no aconseguirà cap altra superfície. Per tant, jo crec que hi ha una població suficient perquè tots puguin viure bé. Evidentment, algun potser s'haurà de reajustar i podrà fer una política de màrqueting una mica més raonable o més ajustada, voldria dir, no? Però jo no crec que no haurà de passar res ni hauria de passar res. I el fet del que constato és que altres municipis similars, per exemple, que m'he preocupat d'analitzar, sobretot de Girona, no? Poblacions costaneres del mateix nombre d'habitants que la Cala, doncs no en tenen una, tenen dos o tres, i el petit comerç existeix. Val? S'ha hagut de reconfigurar, ha tingut que potser reajustar algun preu, però no té per què veure's perjudicat per això.
Anem avançant. Molt a prop d'aquesta parcel·la que ha adquirit Mercadona, hi ha una parcel·la que és destinada a la construcció futura d'una caserna dels Mossos d'Esquadra.
Sí, això ja és oficial. Això ja a partir del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2012. No em ficaré un tanto que no em pertoca, tot i ser actualment regidor de Governació, res he tingut que veure jo amb aquesta gestió, perquè l'ha fet directament l'alcalde amb el conseller Felip Puig i amb el president Mas, i per tant és d'alabar que en una època tan complicada a nivell de pressupostos a la Generalitat, en plena crisi econòmica, sabem tots com està la Generalitat i altres ens públics, doncs que s'aposti per una inversió important que crec recordar que és de 2 milions i escacs d'euros. Per tant, hi ha tot el que comporta a nivell de, que en podem parlar, tot el nivell de seguretat pública, de tindre una comissaria dels Mossos d'Esquadra aquí davant, a casa nostra. Per tant, jo crec que és una bona notícia pel municipi. És d'agrair que la Generalitat hagi apostat per l'Ametlla, perquè ben bé ho podria fer per una altra població del costat. I bé, fa molts anys que se'n parla, però ha sigut ara quan s'ha aprovat. I suposo que tothom se podrà apuntar tantos, però no ha sigut fins aquest any que ha hagut partida, fins aquest any que hi haurà projecte aprovat, i evidentment ha sigut, ja et dic, bona predisposició, però l'alcalde ha sigut molt cansino en aquest tema. Jo era reaci, perquè era molt reaci, he de reconèixer que no me'l creia, perquè quan la situació està com la que està, crec que aquestes inversions són molt difícils de fer. Ell va creure molt en la paraula del conseller, i ara és una realitat, sí que és veritat que potser no s'acabarà aquest any, perquè la partida que s'ha ficat aquest any no és suficient per acabar-la. Això s'ha d'entendre, no? Però bueno, això no em preocupa, una vegada es comença i s'acaba. Per tant, si se fica una partida per començar, l'any que ve s'acabarà. Per tant, que el 2013 tinguéssim una comissaria de Mossos a l'Ametlla de Mar, jo crec que és una molt bona notícia.
Com bona notícia també és l'arribada de la fibra òptica, no?
Pues sí, també és una molt bona notícia. I veiem com estem en plena crisi, però van fent coses, i sobretot, i molt important, que es vagin fent coses per gestió, perquè al final, tant l'Albert com jo, com altres companys que estem aquí, estem per gestionar, no estem per a figurar. La fibra òptica no costarà res a l'Ajuntament, val? Per tant, amb això serem un exemple com a municipi. La comissaria de Mossos, evidentment, no costarà res a l'Ajuntament, i són grans inversions i grans despeses que ajuden a tindre un plus de qualitat al municipi, no? Perquè tindre una comissaria de Mossos i tindre fibra òptica és important. La fibra òptica, si vols en parlem. La fibra òptica, jo ho he parlat una vegada, doncs, ara ja és una realitat. La fibra òptica, mira, avui m'han passat el planning, estan constituint l'empresa específica per dur a terme, ja tenen tot el capital social i econòmic, per tant, és una empresa privada que farà aquesta gestió. L'Ajuntament l'únic que farà és donar llicència d'obres, i per tant ja vam fer un programa específic explicant tot això, si cal n'hi farem un altre, però la fibra òptica és una realitat. Jo crec que la podem tindre distribuïda per tot el que és casc urbà com a màxim fins al maig, a preus socials molt importants, a velocitats que ningú, si no ha tractat amb fibra òptica, es pot arribar a imaginar, amb serveis d'una qualitat inimaginable com una graella de vídeo, telefonia i internet d'alta velocitat a 20 megas simètrics, i també donarem cobertura a urbanitzacions. Urbanitzacions s'ha d'entendre que és inviable. Tenen molts quilòmetres lineals de carrers, no tenen infraestructura soterrada i hi ha molt poca gent vivint tot l'any que contacta els serveis. Però com que no pensem que no és just que siguin menys, el que farem és donar un servei wifi d'una cobertura excel·lent, molt superior a l'actual ADSL, perquè tindran 8 megas simètrics. Per tant, això és una velocitat altíssima, i jo crec que també poden estar d'enhorabona.
Per tant, l'arribada de fibra òptica donarà moltes possibilitats a la població en molts aspectes, no?
Sí, mira, només a nivell pedagògic educatiu, a tots els centres educatius que tenim, des de la llar d'infants passant per l'escola nàutico-pesquera, l'institut i l'escola, a nivell personal, social, a totes les persones que viuen al municipi, no? Amb tot el que podran fer, les velocitats que comporta, el tema de la latència que vam explicar, i també a nivell empresarial. Això pot obrir les portes a moltes empreses, que ja vaig dir l'altra vegada que és important estar ben comunicat a nivell d'infraestructures, però també és ben important estar comunicat a nivell de xarxa d'internet, no? Per tant, això ho aconseguirem. Posicionem a la Cala amb un plus de qualitat important, perquè som, no sé si hi ha 7 o 8 municipis únics a Catalunya que tenen actualment fibra òptica, i si no m'equivoco, igual som dels primers on l'Ajuntament no ha tingut que finançar un sol euro, perquè hem aconseguit, hem sigut hàbils, hem tingut la predisposició d'una empresa privada que ha confiat amb l'Ametlla, amb la Cala, però serem dels únics municipis que faran aquesta inversió, perquè ja donem les dades, però com podeu comprovar no és una inversió petita, és una inversió molt gran, que cableja tot un municipi, amb tots els servidors i tot això que comporta, i per tant et dic que està d'enhorabona, donem un plus de qualitat tant amb la caserna com a la fibra òptica, demostrem que tot i la crisi, si hi ha capacitat, si hi ha ganes i il·lusió, se poden fer coses, tot i que evidentment la situació és la que és i això no ho podem amagar, i contents en definitiva de tots els projectes.
Vostè abans ha anomenat el tema de la Calabús, una mica la redimensió d'aquest servei, que de moment hem d'entendre que és pels pròxims mesos, i a l'estiu ja en parlarem, o no?
Bé, s'anirà analitzant més a més. El que sí que és veritat, jo a l'entrada de regidor vaig començar a constatar, doncs, que era un servei, jo crec que és útil, perquè hi ha molta gent gran, molta gent que no té cotxes, molta gent que viu sola, doncs crec que és important que pugui tenir un transport de nexe d'unió entre urbanitzacions, el casc urbà. Però també és veritat que últimament estava molt dimensionat el servei en quant no s'utilitzava el que s'hauria d'utilitzar, i per tant havia un dèficit important. El que han fet en este pla de modernització, no només en les meves àrees, l'Albert també ho ha fet, ho ha explicat en les festes, i amb esports, i amb altres històries, i també altres regidors, el que han fet és mirar àrea per àrea, servei per servei, despesa a despesa, mirar què podíem fer, quines les podíem reajustar, més que retallar no m'agrada, és reajustar, quines les havíem d'eliminar, i en aquest cas concret que em preguntes, doncs l'obús, ja et dic, pujava molt poca gent pel servei. L'únic que han fet és redimensionar-lo. És a dir, en més de 5 dies en seran 3, en més de 7 viatges diaris en seran 2, i per tant cobrim les necessitats, però reajustant la situació actual i les necessitats de la gent.
Què en diuen els veïns de la urbanització?
Bé, tot això ha sigut en consens amb els veïns de les associacions, amb els representants de les associacions de veïns de les urbanitzacions, i per tant, doncs, suposa, no ho sé, he parlat amb uns veïns, ho veuen raonable perquè saben que no un gran número de persones utilitzaven. Per tant, passem d'un servei una mica sobredimensionat a un servei real que dona cobertura a la gent que ho necessiti. Per tant, crec que serà acceptada i s'entendrà vista la situació que estem passant tots.
És a dir, el servei no s'elimina, però sí que s'han de concentrar esforços, no? Aquells que hagin de viatjar fins al poble i tornar sabent que hauran d'organitzar-se una mica millor.
Sí, doncs ara els tres viatges són dilluns, dijous i divendres, perquè són els dies que hem vist que més nombre d'usuaris hi ha, pel tema dels divendres de tornar amb tren, pel tema del CAP i dels mercats, i per tant són els dies de consens que hem arribat, dilluns, dijous i divendres, i el que fem és dos viatges. A la tarda quasi no s'utilitzava, per tant hem eliminat la tarda i ho hem fet al matí. 9:30, no me'n recordo quina hora és exactament ara, d'anada, i no sé si recordo, sobre la una de tornada. Per tant, 2-3 hores per poder fer les compres, per poder anar al mercat, per poder anar al CAP, visitar un amic o fer cadascú el que tingui que fer. Per tant, jo crec que és raonable.
Una mica per acabar, regidor, de cara a activitats futures en l'àmbit festiu, en l'àmbit lúdic, suposo que ja deuen estar pensant en el carnaval, en el Carnestoltes, no?
Bueno, de fet, totes les activitats porten un programa que ja fa temps que estem treballant. Òbviament, a mesura que arriba el dia assenyalat o les setmanes abans del dia assenyalat, òbviament, ens fiquem més damunt. I com tu bé dius, acaba Candelera, no acabem de sortir de Candelera, ja estem parlant en Carnaval. Carnaval ja el tenim bastant treballat, sé que molta gent del poble pues, també està preparant des de fa dies lo que és la disfressa, i suposo que a finals d'esta setmana ja farem públic les inscripcions per la festa de Carnaval, i ja podrem dir més justament com serà l'acte, com l'estem preparant i quines són les sorpreses, sempre en un programa d'austeritat, això sí està clar, però sense deixar de celebrar les festes, que és el que mos, una mica mos dona ànima, no?
Per tant, hi ha la gent ja que prepari, no?
Exactament, la gent, de fet ja fa temps que està preparant, abans de Candelera ja he sentit molts de grups que estan començant a reviscolar i estan començant a preparar les idees, o inclús molts que ja les tenen bastant avançades, però jo crec que bueno, esta setmana, la setmana que ve, pues ja començar a veure's el fruit, i el cap de setmana del 18, que és una miqueta quan està pensat fet la festa de Carnestoltes, pues podrem ensenyar al poble tot el treball fet durant molts de mesos, molts de dies, per molta gent de la nostra població.
En tot cas, hem arribat al punt final d'esta conversa. Regidors, Rubén Lallana, Albert Medrano, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos donat tota aquesta informació, totes aquestes explicacions. Ara, com sempre diem, són els ciutadans, són la gent qui es complauran amb les mateixes o no. En tot cas, estem aquí precisament per això, per donar l'oportunitat a tots els partits polítics amb representació municipal de donar les seves explicacions i les seves informacions. Moltíssimes gràcies novament per venir i fins a la pròxima ocasió.
Fins a propera.
Gràcies a vosaltres.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.